Comença la reindustrialització dels terrenys de l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Gairebé 3 anys després de l'anunci que Nissan tancava la seva planta a la Zona Franca de Barcelona, culmina el procés de reindustrialització d'aquests terrenys, que estaran pilotats per Goodman, que lidera el hub de mobilitat elèctrica. Aquest matí, govern català i espanyol, l'empresa i el consorci de la Zona Franca han signat l'acord que farà possible un nou impuls industrial en aquesta zona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda.
El nou hub d'electromobilitat que té l'objectiu de començar a produir a finals de l'any 2024.
Sí, el concurs que s'ha adjudicat l'empresa australiana Goodman preveu un arrendament dels terrenys per 50 anys amb possibilitat per allargar-ho 20 més i la previsió és que s'inverteixi almenys 100 milions d'euros. Amb l'acord també comença el procés de contractació. L'objectiu és contractar uns 600 treballadors dels gairebé 1.000 que es van quedar sense feina quan va tancar Nissan.
Tant govern espanyol com català durant la signatura d'aquest acord s'han felicitat per la feina feta des de la taula de reindustrialització. Ho ha verbalitzat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent.
I ara s'obre una nova etapa amb un nou projecte industrial que es posa en marxa i que se suma al de Silence per enfortir la indústria del país. En aquest sentit, des del govern de la Generalitat de Catalunya estarem amatents i continuarem fent tot el que estigui a les nostres mans.
En canvi, des dels treballadors s'han hagut d'esperar 2 anys durant els quals han anat esgotant les prestacions d'atur. S'han hagut d'esperar aquests 2 anys per saber quin seria el futur d'aquesta planta de Nissan. Per això, des dels sindicats demanen que el procés de contractació que comença avui es resolgui el més ràpid possible.
Se empieza a contratar, como hemos comentado, desde ya. Yo creo que hay las primeras vacantes, que son unas 20 o 30, que es la que se van a publicitar, pues si no es hoy, es mañana. Y luego, evidentemente, nosotros, antes de diciembre, pues tenemos que consolidar el resto de trabajadores.
Eren les paraules del portaveu del sindicat USOC a Nissan, Miguel Ruiz. D'altra banda, l'actualitat del dia ens obliga un dia més a mirar cap als jutjats, on avui ha declarat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la querella que va presentar el fons d'inversió propietat del Bloc Llavors perquè el govern es va multar per no haver ofert lloguer social a famílies vulnerables.
Colau ha indicat que hi ha anat tranquil·la perquè no hi ha cas i que, per tant, creu que la causa s'acabarà arxivant.
I en aquest sentit és que tenim la màxima confiança i que podem col·laborar amb la justícia doncs amb molta tranquil·litat, no?
Ho ha aprofitat per dir que el que sí que li preocupa és que els fons voltor puguin seguir especulant amb total impunitat i per això ha reclamat al govern espanyol que no s'adormi en la llei de regulació de lloguers.
Encara en política a l'estel migdia d'avui explicarem que el PSC ha proposat al Parlament retirar la pensió vitalícia als expresidents de la cambra i limitar-ne les pagues que reben un cop deixen el càrrec. Una proposta que han vist amb bons ulls des d'Esquerra i des dels comuns. Tot plegat, el mateix dia en què fa avui justament 10 anys que el papa francès va cedir el pontificat de l'Església amb el seu nomenament, es convertia en el primer papa jesuïta, en el primer pontífex vingut d'Amèrica i també en el primer d'adoptar el nom de Francesc.
En aquests 10 anys, el papa Francesc ha dut a terme el que li van demanar els cardenals en les reunions prèvies del conclave: revitalitzar l'anunci de l'Evangeli, sanejar l'economia, reformar la cúria, posar fi a la corrupció de la Santa Seu i destapar la pedofília del clergat.
I els titulars d'esports passen un dia més pel cas Negreira. El Consell Superior d'Esports es personarà contra el Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha confirmat aquest matí el president de l'òrgan, José Manuel Franco, on ha dit que el cas Negreira no és bo per l'esport espanyol perquè pot suposar un descrèdit pel futbol i per l'estat espanyol.
Nuestra intención es personarnos, pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante el juzgado de instrucción. Ahora el juzgado de instrucción, en principio, tiene que admitirlo a trámite, y en ese momento, cuando se admitió a trámite esa denuncia, será cuando nosotros, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, nos personemos ya en esta causa.
El dirigent de l'òrgan ho ha dit a Telecinco, on ha demanat a Joan Laporta que doni explicacions.
I ja en l'àmbit esportiu, el Girona és l'encarregat de tancar avui la jornada 25 de la Lliga. A les 9 de la nit rebrà l'Atlético de Madrid a Montilivi.
Si els de Mitchell aconsegueixen imposar-se als madrilenys, faran un pas gegant cap a la permanència a la primera divisió. Ara mateix es troben a 4 punts per sobre del Getafe, que és l'equip que marca la zona de descens.
I la informació cultural té avui un nou propi, és el del grup Manel, que diu adeu dels escenaris durant un temps. El grup Esportiu Barceloní ha explicat que aturen la seva activitat fins a nova ordre i més temps de l'habitual després d'acabar fa mesos la gira de presentació del seu cinquè disc per la bona gent.
Ara bé, també han deixat clar que no se separen i que l'aturada arriba perquè cada un es pugui dedicar a projectes més personals. Guillem Gispert, Martí, Maimó, Roger Padilla i Arnau Baibé han estat 16 anys dalt dels escenaris i s'han fet un lloc en la història de la música catalana amb un estil que barreja el pop i la música folklòrica i que parla, sobretot, sobre problemes quotidians.
En parlarem al final d'aquest informatiu que comença ara i que s'allargarà fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per les properes hores. Una informació meteorològica que ens aprova com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquest vent de ponent i de garbí que fa pujar les temperatures en alguns indrets de les comarques de Girona, Costa Central i també comarques de Tarragona. Màximes avui entre els 20 i els 25, i tot i que molts punts del país baixen una mica respecte a les d'ahir, en aquests llocs esmentats anteriorment seran un pèl més altes. En general, màximes que continuen sent clarament superiors a les normals per l'època de l'any. Tarda, amb la presència d'aquests núvols mitjos i alts que enterboleixen una miqueta l'acció del sol, i aquestes nuvolades seran més gruixudes que pel Pirineu de Lleida, i aquí no descartem que pugui arribar a haver-hi algun ruixat a la cota de neu per damunt dels 2.000 metres, tot i que a última hora del dia baixaria fins als 1.600 metres. Demà continuem parlant de nuvolositat variable, algun ruixat cap a la Vall d'Aran, a la tarda també algun ruixat cap a les comarques de l'interior de Girona i nord de Barcelona, fenòmens puntuals aïllats i temperatures demà que baixen respecte a les d'avui, però màximes encara superiors a les normals. No serà ben bé fins dimecres que aquestes temperatures es normalitzaran.
Tret de sortir de la reindustrialització dels terrenys que va deixar la fàbrica Nissan a Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, l'empresa que s'ha adjudicat els terrenys, que és Goodman, el hub d'electromobilitat i Nissan, han signat l'acord aquest matí per instal·lar empreses dedicades al cotxe elèctric en aquests terrenys que van quedar buit ara fa poc menys de 3 anys. El govern espanyol, la Generalitat i el Consorci tillen aquest acord històric i donen per superada la crisi que ha durat quasi 3 anys. Ens ho explica en directe la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Més d'una trentena de reunions durant 2 anys i mig des de l'anunci que Nissan marxava de Catalunya ha donat avui els seus fruits amb l'acord signat pel futur de l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca. El delegat especial de l'Estat, el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, ha apuntat que ha estat un acord suat i difícil, però que finalment compleix els principals objectius del procés de reindustrialització.
El primer objectiu és recuperar los puestos de trabajo y, por lo tanto, que en la actividad económica que hubiera en estos terrenos, 518.000 metros cuadrados, es la parcela más grande que hay en nuestro polígono industrial, 518.000 metros cuadrados, que hubiera actividad industrial, es decir, que no se perdiera la actividad industrial, que se recuperaran los puestos de trabajo perdidos y que además esta actividad industrial fuera compatible con otras actividades relacionadas con la logística.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que ara s'obre una nova etapa d'aquest procés amb la consolidació de la futura plantilla i ha garantit el compliment de l'acord.
I ara s'obre una nova etapa amb un nou projecte industrial que es posa en marxa i que se suma al de Silence per enfortir la indústria del país. En aquest sentit, des del govern de la Generalitat de Catalunya estarem amatents i continuarem fent tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a complir en tots els objectius. Com deia també Pere Navarro, tanquem una etapa, en comencem una altra, serem igual d'actius en aquesta segona etapa del que ho hem sigut en la primera.
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha valorat que la mesa de reindustrialització de Nissan ha funcionat malgrat els 2 anys i mig de crisi. Una ministra que ha confirmat que deixarà el seu càrrec en els propers dies per centrar-se en les municipals com a alcaldable de Madrid.
I ara, Sílvia, el següent pas és la contractació dels ex-treballadors de Nissan pendents de recol·locar. Ha estat, de fet, aquest el punt calent de tot aquest procés. El hub d'electromobilitat fixa el 2024 com a data per arrencar la seva activitat amb tots els antics empleats de Nissan contractats.
Són uns 1.200 ex-treballadors de l'empresa japonesa, però la xifra pot variar. Els sindicats han avisat que fins que no s'hagin contractat tots els antics empleats de Nissan, el procés no s'haurà acabat. Miguel Ruiz, portaveu del comitè d'empresa per USOC.
Se empieza a contratar, como hemos comentado, desde ya. Yo creo que hay las primeras vacantes, que son unas 20 o 30, que es la que se van a publicitar, pues si no es hoy, es mañana. Y luego, evidentemente, nosotros antes de diciembre pues tenemos que consolidar el resto de trabajadores. Las producciones pues empezarán en CKD, tal como se ha dicho, pues se especula entre julio y septiembre, y a partir de ahí pues construir, que es lo que, por eso que aún queda trabajo. Esto es un primer paso, pero ni mucho menos está terminado.
Joan Orús, CEO de l'empresa Cap Technologies, que lidera el Hub, ha explicat que la idea és que cap extreballador de Nissan continuï a l'atur l'any vinent.
El 2024 es pretén intentar arribar a tots els treballadors que han quedat en el procés de reindustrialització, que poden ser, no tenim la xifra exacta perquè depèn del SOC, no sabem quanta de gent d'aquells 1.250 inicials, quanta gent estan encara en aquest procés de reindustrialització, quanta gent ja està treballant, no tenim la xifra exacta, i esperem que en aquesta taula de reindustrialització que creem de nou entre el D-Hub i els sindicats puguem treballar aquesta xifra.
L'objectiu és que l'activitat del Hub d'electromobilitat arrenqui a principis de l'any vinent.
I l'acord d'avui, Sílvia, és l'impuls definitiu que posarà fi als quasi 3 anys intensos de negociacions després que s'anunciés el tancament de la planta de Nissan a Barcelona. Això va ser a finals de l'any 2021. El futur dels terrenys que va deixar l'empresa japonesa a la zona franca passaran per fer vehicles elèctrics.
El 28 de maig del 2020, l'empresa Nippon anunciava que tancava les seves plantes de producció de Catalunya, la de la zona franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu. D'aquesta manera, deixava uns 3.000 treballadors propis i uns 20.000 empleats indirectes a l'atur, una situació que va posar la plantilla en peu de guerra amb grans mobilitzacions constants. El 8 d'agost del 2020, el tancament es va ratificar. Un mes més tard, però, va néixer la mesa de reindustrialització de Nissan amb el govern espanyol, la Generalitat, el Consorci, l'empresa japonesa i els sindicats per mirar de trobar una solució al conflicte. El 2021 va ser un any d'incertesa i molta por, ja que el tancament es va fer efectiu el 31 de desembre i no va ser fins pocs dies abans que el Hub d'Electromobilitat va entrar en joc. A principis d'aquest 2023, l'operador logístic Goodman va acordar amb el Hub per ser el seu soci i ocupar part de la parcel·la on estava Nissan a la zona franca. Un acord que avui s'ha escenificat amb la signatura.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Mirant ara la ciutat de Barcelona, l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ha declarat aquest matí al jutge número 18 de Barcelona acusada d'haver coaccionat un fons d'inversió perquè oferís lloguer social a les famílies vulnerables que hi vivien. Colau es mostra confiada en que la causa s'acabarà arxivant. Des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Colau ha declarat només durant 10 minuts davant del jutge i ha contestat les preguntes de la Fiscalia i dels seus advocats, però no la dels advocats del fons d'inversió. L'alcaldessa està convençuda que la causa s'acabarà arxivant, com ja ha passat amb altres casos similars que ha hagut d'enfrontar.
Com dic, la declaració ha anat bé, confio plenament en la justícia i confio que aquesta querella acabarà arxivada, com s'han arxivat ja 11 querelles precedents.
Colau està acusada per part del fons voltor Baures Investment per suposadament haver-lo coaccionat perquè oferís habitatge social a les persones en risc d'exclusió social que vivien al bloc llavors i també per haver-lo multat amb més de 400.000 euros. La citació d'avui arriba després que l'Audiència Provincial reobrís la causa a l'abril de l'any passat, un cas que inicialment la justícia havia desestimat.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses pel que fa a l'àmbit de política autonòmica. El PSC ha presentat aquest matí al Parlament una proposició per modificar la llei i eliminar les pensions vitalícies que cobren els expresidents de la Cambra Catalana, Olma, i també limitar-ne les retribucions.
Sí, de fet, la llei actual preveu que quan un president abandona el càrrec cobri el 80% del sou durant la meitat del temps que l'ha exercit, o un mínim de 4 anys. Ara els socialistes proposen que sigui del 20% i durant mig any. En el cas de la jubilació, a partir dels 65 anys, els expresidents cobren una pensió vitalícia del 60% si han exercit un mínim de 2 anys, i amb el canvi el PSC proposa que sigui un 10% i també durant 6 mesos, mig any.
Per tant, aquesta reforma afectaria els 5 expresidents del Parlament de Catalunya que estan vius, que són Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell, i també Roger Torrent.
En el cas de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, just ahir es van complir 2 anys de la seva presidència, però està suspesa des del juliol passat. Així doncs, amb l'actual llei podria estar en qüestió si té dret a la pensió vitalícia, ja que requereix un mínim de 2 anys al càrrec.
Després d'aquesta proposta que ha presentat el PSC, la resta de grups polítics de la cambra ja s'hi han posicionat. Des de Ciutadans ho consideren una manera de blanquejar el suport del PSC als pressupostos catalans i els acusa de fer bandera ara d'una proposta que ja ha presentat altres vegades al Partit Taronja i que el PSC ja ha votat en contra, ho ha dit el líder del partit, Carlos Carrizosa, aquest matí en una piulada a Twitter.
I en canvi, des d'Esquerra, la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, s'ha obert a estudiar i parlar la proposta, però ha demanat estendre el debat a altres cambres i institucions perquè, si no, seria trampós, ha advertit.
Estudiem les reformes que puguin fer en el marc del Parlament de Catalunya, però fem-ho extensiu a totes aquelles cambres. Si no, es faria una mica de trampes. Si només algunes reformes s'han de circumscriure al Parlament de Catalunya, però no cal que es facin en el Congrés o al Senat. Creiem que la visió s'ha de fer conjunta, per tant, global, i nosaltres, evidentment, estudiarem en el cas del Parlament de Catalunya, però també emplacem a que aquesta mirada pugui ser àmplia.
La mateixa posició tenen des dels comuns, que veuen amb bons ulls que es tiri endavant. Ho ha dit el portaveu dels comuns al Parlament, Joan Mena.
Però sí que compartim, no, un aspecte amb el plantejament que fa el Partit Socialista, i és que ja és hora d'acabar amb aquests privilegis que estan totalment desfasats.
Per cert, que encara al Parlament de Catalunya la CUP ha registrat avui també la petició de la compareixença del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i també del director general d'Indústria, Oriol Alcova, a la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament per donar explicacions sobre l'accident de la setmana passada a la mina de Súria.
Els anticapitalistes assenyalen que la concessió d'explotació a l'empresa ICL, l'antiga Iberpotash, potser la coneixeu amb aquest nom, correspon a la Generalitat i, en concret, a la Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball. Dijous passat, 3 treballadors van morir a la mina de Súria, atrapats per un desprendiment a 900 metres de profunditat.
Mirem ara a Madrid, on la moció de censura que ha presentat Vox i que està encapçalada per l'economista i exdiputat del Partit Comunista, Ramon Tamames, es debatrà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve al Congrés dels Diputats.
El debat començarà previsiblement dimarts al matí i la votació es produirà l'endemà, dimecres. Fonts parlamentàries han explicat que encara s'està determinant des d'on intervindrà Tamames per problemes de mobilitat del candidat, que, recordem, té 89 anys. D'altra banda, tant Vox com Tamames i el govern espanyol tindran temps il·limitat per intervenir. La resta de grups tindran 30 minuts cadascun amb un torn posterior de rèplica, que en aquest cas aquest torn de rèplica serà de 10 minuts.
I aquesta setmana, segur que ho recorden, fa 3 anys que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma i també el confinament de la població arran de la pandèmia del coronavirus. Sobre això, l'exconseller de Salut del govern català, Josep Maria Argimon, assegura que ara cal fer una reflexió profunda sobre com es va gestionar la pandèmia. Argimon també ha afegit que és important estar vigilant i monitoritzant els casos de coronavirus que van sortint, perquè ha quedat demostrat que aquest virus a vegades dona sorpreses, ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel.
Però és necessari fer una reflexió clarament de com es va gestionar aquesta pandèmia, les coses que van fer bé, les coses que no s'han fet tan bé, però no tant per buscar responsabilitats, que és una mica a vegades el que... No, pim-pam-pum, si se'm permet l'expressió molt, sinó per veure i per implementar millores en el cas que això es torni a repetir.
Josep Maria Argimon també ha parlat dels ciberatacs dels centres hospitalaris d'aquestes darreres setmanes i també de la seva nova feina en la lluita contra l'Alzheimer que fa des de la Fundació Pasqual Maragall.
I en aquesta mateixa entrevista a Ràdio Estel ha dit que l'Alzheimer és una fatalitat, però que es pot fer feina de prevenció i que hem de gravar-nos la frase de allò que és bo pel cor també ho és pel cervell. Uns hàbits que passen, per exemple, per fer exercici, tenir una dieta saludable, així com per deixar de fumar. Amb tot, l'exconseller Argimon creu que el futur passa per la cerca.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra, ho hem sabut aquest migdia, han detingut a 2 treballadors d'una residència de Vacarisses, això és al Vallès Occidental, per haver agredit un usuari del centre amb Alzheimer. Les càmeres de seguretat de l'equipament van enregistrar com aquests infermers colpejaven el resident.
Els agents van detenir un home i una dona per un delicte de tracte vexatori. Un d'ells ha ingressat a presó per ordre del jutge de guàrdia de Terrassa i l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs. La policia ha obert una investigació per tal d'aclarir aquests fets.
Més coses. A partir d'ara, tots els pacients que vagin a operar-se a l'Hospital de Bellvitge seran rebuts i atesos en una nova unitat dedicada exclusivament a això. Es tracta d'un nou equipament situat a la tercera planta de l'edifici principal de l'hospital, que ha estat creat per aglutinar les funcions que abans es realitzaven en quatre espais diferents i on cada dia se tenien a prop de 100 usuaris.
L'objectiu de la nova unitat és aconseguir una recepció i preparació quirúrgica més eficient, així com també reduir el temps d'espera del pacient i optimitzar l'ús dels quiròfans. El disseny de l'espai s'ha fet seguint la metodologia LEAN. És una mena de procés de revisió de les formes de treball amb la participació de tots els professionals implicats, en el qual es posen en comú problemes o ineficiències destacades i a partir d'aquí s'impulsen millores. L'equipament inclou una zona administrativa de recepció, també una zona de 6 boxes per a la visita d'infermeria, una zona de vestidors i dutxes i una altra àrea on els pacients esperen abans de ser traslladats al quiròfan. A partir d'ara també es posarà al pacient una pulsera que permet tant als professionals com als familiars tenir accés a informació en temps real sobre el lloc en el qual es troba la persona operada.
I també des d'avui més de 148.000 llars catalanes ja poden descarregar-se el carnet de família nombrosa als seus dispositius mòbils. L'opció de tenir el carnet en format digital en millora la disponibilitat, ja que fins ara, per gaudir dels avantatges, calia esperar a rebre el carnet al domicili.
A partir d'avui, doncs, un cop aprovat aquest reconeixement de família nombrosa, és possible descarregar-se el carnet digital l'endemà mateix. El carnet digital porta associat un codi QR que els establiments o institucions poden fer servir per validar-ne les dades i la vigència i fer efectius, doncs, els avantatges que dona aquest carnet. Els pares i les mares poden descarregar-se el seu carnet i també els de tots els seus fills i filles. D'aquesta manera, els dos progenitors tenen disponibles els títols familiars per fer tràmits de forma simultània, una opció que fins ara no era possible, atès que cada fill tenia un únic carnet físic.
I atenció, perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha retirat del mercat nou marques d'oli d'oliva per no tenir registre sanitari, fet que impedeix tenir-ne un control oficial.
Aquests productes, segons ha alertat l'OCU, que és l'Organització de Consumidors i Usuaris, s'haurien venut tant a Andalusia com a Extremadura, però no es descarta que també s'hagin comercialitzat a la resta de l'Estat a través de mercats ambulants, de benzineres, magatzems de distribució o d'internet. Es tractaria de garrafes de 5 litres que es venien per uns 22 euros. Segons l'Agència Espanyola, no sembla que hi hagi riscos per a la salut si s'ha ingerit l'oli, però l'OCU recomana que en cas d'haver-lo consumit es posi en contacte amb el centre de salut.
Bé, i encara un punt més en l'àmbit sanitari és que el Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties ha detectat, atenció, 14 casos de botulisme en persones que van viatjar a Turquia a finals del mes de febrer i es van sotmetre a un tractament utilitzat per perdre pes. De moment, només s'han detectat 12 casos a Alemanya, una a Àustria i una altra a Suïssa.
Des del centre avisen que es tracta d'una malaltia greu i potencialment mortal i demana als països de la Unió Europea a informar de qualsevol informació rellevant sobre aquest brot.
Ja us hem explicat també a la portada, avui és 13 de març i és el dia en què es compleixen 10 anys del pontificat del papa Francesc. Jorge Mario Bergoglio va ser escollit papa l'any 2013, després de la renúncia, recordem, de Benet XVI.
Amb el seu nomenament es convertia en el primer papa jesuïta, en el primer pontífex vingut d'Amèrica i també en el primer a adoptar el nom de Francesc. En aquests 10 anys, Francesc ha dut a terme el que li van demanar els cardenals en les reunions prèvies del conclave. Per una banda, revitalitzar l'anunci de l'Evangeli, sanejar l'economia, reformar la cúria i també posar fi a la corrupció de la Santa Seu i destapar la pedofília del clergat. Altres temes que l'han preocupat al llarg d'aquesta dècada han estat aquells relacionats amb els conflictes bèl·lics, l'acollida de migrants, el medi ambient o també la solidaritat social.
Acabarem aquest bloc amb un apunt sobre l'economia, perquè la fallida del Banc Nord-americà Silicon Valley, que està especialitzat en finançar companyies tecnològiques en etapes inicials, conegudes com a startups, han fet trontollar els mercats borsaris després que el divendres passat els reguladors estatunidencs intervinguessin aquesta entitat bancària.
Aquest dilluns les borses d'arreu del món han obert la sessió amb caigudes mitjanes del 2,5% amb l'IBEX 35 experimentant un retrocés del 3%. Malgrat tractar-se de la major fallida d'un banc estatunidenc des de la caiguda de Lehman Brothers l'any 2008, el govern dels Estats Units ha garantit que els dipositants tenen els diners assegurats.
I per tot això el Banc d'Anglaterra ha informat confirmat que el grup HSBC adquirirà la divisió britànica del Silicon Valley Bank per estabilitzar la situació i assegurar-ne la prestació de serveis bancaris.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Avui obrim la informació local i comarcal explicant-vos que ha començat ja des d'aquest dilluns la campanya de reg del canal Segarra-Garrigues i ho fa avui amb les reserves d'aigua de l'embassament de Rialb sota mínims.
El president del Regant, Josep Maria Jové, ha explicat que es tracta d'una situació que no s'havia viscut mai des que es va començar a fer-se ús de la infraestructura. Això va ser l'any 2009. Gràcies a les precipitacions de l'hivern i l'aposta generalitzada dels agricultors de cultivar cereals que requereixen menys aigua, s'espera salvar una primera collita i evitar així, de moment, restriccions a l'espera del que digui la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Tenim pràcticament tota la superfície cerealista de Segarra-Garrigues està sembrada d'ordi. D'ordi que és cultiu d'hivern, que l'ordi aquí ja veus que està sortit, això es cosecha el mes de juny, i després haurem d'esperar. Si veiem que l'hora de cosechar l'ordi no podem fer plat de moro, doncs no en farem. Però almenys hem volgut salvar una collita, i garantir una collita i fer ordi, cereal d'hivern.
El canal Segarra-Garrigues abasteix 13.000 hectàrees de cultius, unes 11.000 de les quals, gràcies a l'embassament de Rialb, que enguany registra un nivell de reserves molt baix, per sota, de fet, del 12%. Per aquest motiu, la campanya es preveu com la més difícil, que recorda l'espera de l'arribada de noves precipitacions que la puguin salvar.
Per cert, que la sequera extrema del que estem parlant ha obligat a pescar i a sacrificar els peixos del pantà de Sau. Segons han informat des del Departament d'Acció Climàtica, si no plou, els peixos haguessin mort igualment, amb la conseqüència que l'aigua hagués quedat en mal estat. Xifren que hi poden haver entre 40 i 60 tones de peixos.
L'objectiu principal és preservar aquesta aigua per desembassar-la fins a Susqueda. Calculen que amb el volum actual del pantà es podria garantir el consum d'un milió d'habitants en 3 mesos. Des del govern subratllen que amb l'actual sequera extrema cal aprofitar tots els recursos.
Marxem ara cap a Tàrrega, on s'ha detectat una altra fossa comuna que podria ser de la Guerra Civil al cementiri d'aquesta població.
Unes prospeccions fetes amb georradar a l'interior del cementiri de la ciutat han pogut confirmar la localització d'una fossa comuna ja senyalitzada l'any 2007 a partir de referències documentals, en aquest cas. Al mateix temps, els resultats també apunten a la presència d'una segona fossa situada en una altra de les parcel·les de la necròpoli. Els tècnics ja sospitaven de la seva existència com a lloc d'enterrament durant la guerra arran de la presència de creus a la parcel·la que podrien correspondre a soldats provenents de l'Hospital Militar de Mas Colom i a víctimes dels bombardejos del 1938 a la ciutat. Les prospeccions també han estat útils com a treball previ de possibles intervencions arqueològiques. Les comprovacions amb el georradar s'han efectuat a tota la zona amb gespa al sector antic del cementiri. L'acció ha estat impulsada per la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica amb la col·laboració del Museu Tàrrega Urgell i també amb el suport de l'Institut d'Estudis Llardencs i la Diputació de Lleida.
I a Cervera avui han començat per fi les obres per millorar l'autovia A2, el seu pas per aquesta població.
Aquest és un dels trams més reivindicats pels usuaris i també pels veïns de la comarca i que en els darrers anys ha quedat més desgastada per l'elevat trànsit. La primera fase d'actuació s'allargarà 3 setmanes i comprèn un tram de 3 quilòmetres en sentit Barcelona. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha celebrat que comencin aquestes obres.
Avui és un molt bon dia perquè iniciem justament doncs aquests treballs que han de renovar el fer d'aquest eix viari i aquesta renovació doncs permet dos grans guanys. En primer lloc, la seguretat vial per part dels conductors i en segon lloc, la confortabilitat en el moment de la conducció.
Marxem ara cap a la Pobla de Segur perquè els veïns han decidit, amb el 78% dels vots a favor, canviar el nom del passeig Josep Borrell.
322 veïns i veïnes han participat en la consulta popular no vinculant i sense cens que l'Ajuntament de la Pobla havia convocat per aquest diumenge. D'aquests, 250 han votat a favor de canviar el nom del passeig Josep Borrell pel de passeig de l'1 d'octubre. 64 veïns hi han votat en contra. L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, explicava quins motius van portar l'Ajuntament a convocar aquesta consulta.
Bueno, això ve arrel del procés, del procés independentista, amb les declaracions del nostre gran amic que fa les grans manifestacions, dient que s'havien de desinfectar, que els catalans eren uns perduts i tot aquest tipus de declaracions que feia aquest senyor, no? Al final, el que no es pot permetre és que un senyor pugui anar dient el que cregui per allà on cregui i sobretot insultant ni menys tenint a la gent del nostre municipi.
L'equip de govern obrirà ara un període de reflexió sobre els resultats per prendre una decisió en relació al canvi de nom del passeig dedicat a l'actual al representant de la Unió Europea, Josep Borrell.
Mirem ara cap al Garraf perquè l'Ajuntament de Cubelles obrirà un expedient sancionador a l'empresa propietària de la granja abandonada on aquest cap de setmana s'ha originat el foc que ha causat un incendi forestal que ha cremat 3 hectàrees.
Aquest expedient arriba després que els agents rurals hagin dictaminat que l'origen de l'incendi va ser causat per un ús imprudent del foc. La hipòtesi amb la que treballen és que un grup de joves que es trobaven a dins de la nau abandonada van ser precisament els causants d'aquest foc. Els veïns i el mateix ajuntament ja fa temps que demanen que es netegi aquest lloc i que s'hi posin tanques, ja que tot i tenir un propietari, sembla ser que és un espai aparentment abandonat. L'incendi, recordem, ha calcinat prop de 3 hectàrees, en aquest cas de la urbanització Corral d'Ancona. La vintena de veïns que van haver de ser desallotjats de manera preventiva dissabte a causa de la proximitat de les flames a les seves residències ja han pogut tornar a les seves vivendes.
I per cert que els agents rurals han ampliat aquest dilluns al matí a 25 comarques al nivell 2 del Pla Alfa per perill alt o molt alt d'incendi forestal. Són sobretot les comarques del sud i del centre de Catalunya, però també algunes del nord, com l'Alt Empordà i el Ripollès.
Això vol dir que estan prohibides les activitats que impliquin encendre foc. A més, 11 comarques es troben en el nivell que correspon a un perill, en aquest cas, moderat o alt d'incendi. Ara mateix, només 6 comarques de Catalunya, que són la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Urgell i Pla d'Urgell, es troben en aquest nivell 0.
Vaja, acabarem aquest recorregut local i comarcal a Tarragona, on viure als barris d'aquesta ciutat del Serrallo, Tarragona 2 i Francolí pot alterar el ritme cardíac i el descans dels seus veïns.
I el motiu és el soroll que hi ha en aquests barris, que en ocasions ha arribat a duplicar el límit permès de 45 decibels per l'Organització Mundial de la Salut. Això ho constata un estudi de la Universitat Rovira i Virgili. Els investigadors han dissenyat una aplicació i han repartit polseres intel·ligents als veïns d'aquests barris per tal de calcular els decibels i veure si aquest excés de soroll té algun efecte sobre la salut. El tren de mercaderies del port i els vehicles que circulen diàriament per l'autovia del Mediterrani són els principals motius d'aquest excés de soroll.
Va, per ser que no ens movem de Tarragona, perquè us informem que s'ha desconvocat finalment la jornada de vaga que hi havia prevista pels dies 5, 6, 7, 8 i 9 d'abril d'aquest 2023. Era una vaga convocada coincidint amb el període de Setmana Santa.
Els treballadors han pres aquesta decisió després de reunir-se amb altres partits polítics, entitats, el teixit associatiu i associacions empresarials de la ciutat i d'arribar a la conclusió que tindria efectes negatius sobre la ciutat. També han explicat que algunes forces polítiques els han transmès que en el pròxim mandat revisaran aspectes bàsics de l'estructura de costos del contracte de la brossa.
Dues i 35 minuts, obrint la plana esportiva. I avui ho fem novament amb el cas Negreira, perquè hem sabut que el Consell Superior dels Esports farà com la Lliga, el Real Madrid i altres clubs ja es personarà com a acusació particular en el cas Negreira després que la Fiscalia presentés divendres la denúncia contra el Barça, els seus expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandra Rossell i els seus respectius directius Òscar Grau i Albert Soleana.
Sí, el president de la màxima institució esportiva vinculada al govern espanyol, José Manuel Franco, ho ha confirmat a Telecinco, on ha reconegut que es personaran quan el jutjat d'instrucció admeti a tràmit la denúncia de la Fiscalia per reclamar responsabilitats davant la justícia.
Claro, un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verdad que hay que investigarlo, pero yo pediría de verdad al Barcelona, porque incluso estoy convencido que la masa social del Barcelona, los seguidores del Barcelona, están deseando también algún tipo de aclaración, que se nos explique claramente qué es lo que ha pasado. Que pudiera ser que no fuera tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y el tema nos preocupa por lo que supone de descrédito del fútbol y, por lo tanto, el deporte español.
El dirigent de l'òrgan ha dit que el cas Negreira no és bo per l'esport espanyol perquè pot suposar un descrèdit per al futbol i per l'estat espanyol. Per això, José Manuel Franco ha demanat que el president del Barça, Joan Laporta, aclareixi què ha passat. Recordem que Laporta, fa 20 dies, va dir que convocaria una roda de premsa en les properes setmanes amb les conclusions d'una investigació interna que encara s'està realitzant.
I aquesta notícia arriba l'endemà que el Real Madrid hagi passat del silenci a personar-se com a part afectada si el jutge obre diligències a les parts perjudicades.
El club ho va confirmar a través d'un comunicat després d'una reunió amb la Junta Directiva on va expressar la seva preocupació per la gravetat dels fets i reiteraven la plena confiança en l'acció de la justícia. Després del comunicat, Joan Laporta, a través de Twitter, va enviar un missatge de tranquil·litat al barcelonisme on va insistir que el Barça era innocent en el cas que se l'acusa i, tot plegat, es tracta d'una campanya contra la seva honorabilitat. També va apuntar que es demostrarà la innocència del club properament i que molts hauran de rectificar.
Mira, per ser parlant del Real Madrid, l'excol·legiat Eduardo Iturralde González ha denunciat des de la cadena SER que va rebre pressions per part del president del club blanc, Florentino Pérez.
Els fets es remunten a la temporada 10-11 després d'un Madrid Deportivo al Santiago Bernabéu, on els blancs van guanyar per 6-1. Escoltem Iturralde.
Que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un árbitro de un Real Madrid deportivo fue el señor Florentino Pérez. Y la que me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Y yo no me voy a esconder, por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto, porque estamos por encima de esta gente.
Aquesta coacció l'ha explicat després que la televisió del Real Madrid emetés un reportatge sobre els suposats errors que l'àrbitre va cometre contra el club blanc. Si els fets que explica Iturralde acaben sent veritat, això posaria en dubte la integritat de Florentino Pérez envers la tasca arbitral.
I encara tornant al cas Negreira, aquest matí també hem sabut que Hisenda sospita que l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, va utilitzar 550.000 euros dels 100 milions d'euros que va rebre del Barça per comprar a terceres persones.
La notícia l'ha avançat El Confidencial, on ha informat que no s'ha pogut identificar encara qui són aquests tercers, però que Enríquez Negreira va retirar en efectiu del 2016 al 2019 550.000 euros. Aquests diners els anava traient no només del seu compte personal, sinó també de l'empresa que hi havia al seu nom, coneguda com Desnil 95. Segons el diari, l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres va retirar en només un any 150.000 euros per pagar a tercers i ho feia en efectiu per no deixar pistes.
I abans de tancar encara la carpeta del cas Negreira, avui al migdia també hem sabut que l'àrbitre català, Xavier Estrada Fernández, formarà part de la llista d'Esquerra Republicana Lleida que lidera l'actual alcalde de la ciutat, Miquel Puello.
I per què us expliquem aquesta notícia? Doncs perquè Estrada Fernández va ser l'únic àrbitre en presentar una querella criminal contra l'exvicepresident dels àrbitres i el seu fill, Javier Enríquez Romero, per un presumpte delicte de corrupció esportiva. El lleidatà serà el número 5 de Puello, que intentarà revalidar l'alcaldia a les eleccions municipals del proper mes de maig.
I ara sí, deixem el cas Negreira enrere i ens centrem en el sector purament esportiu. El Girona tanca avui la jornada del cap de setmana de la Lliga amb la visita a Montilivi de l'Atlético de Madrid.
12è contra tercer i separats amb 15 punts de diferència. Les dades pronostiquen que no serà un partit fàcil pels gironins, però ho han de donar tot a la gespa si volen allunyar-se de la perillositat de caure en la zona de descens. Ara mateix tenen 4 punts per sobre del Getafe, que és l'equip que marca la zona vermella, que està empatat a punts amb el València. El tècnic gironí Michel Sánchez apuntava en roda de premsa que es tracta d'un dels partits més complicats de la temporada, sobretot per la força del rival.
L'equip està preparat, sabem que és un partit molt complicat, que l'Atleti és un equipàs i ara mateix per mi és l'equip més en forma de la Liga i té un jugador diferencial ara mateix, que és Griezmann, que penso que és el millor jugador en aquesta Liga.
Michel compta amb les baixes de Callens, Jan Couto i Ángel Herrera, Ibra i s'ha lesionat entrenar amb el filial Joel, que estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa. D'altra banda, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Cholo Simeone, ha remarcat la gran feina del Girona.
Trabajamos en la semana buscando llegar de la mejor manera para enfrentarnos a un equipo que juega bien. Sobre todo tiene un de mitad de cancha hacia adelante, un juego muy relacionado a lo que el entrenador siempre busca en los equipos donde estuvo, con valentía, con mucha gente en ataque, con buena presión a la pérdida de la pelota. Y bueno, tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
La gran novetat de la llista de Simeone és que es recupera per aquest partit el davanter Rodrigo de Paul.
I pel que fa a la classificació, el Barça ja és a 9 punts d'avantatge respecte al Real Madrid, després que aquesta nit hagi superat l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés per un altre 0-1.
El Barça continua abonat en el 0-1 i en l'1-0. De fet, ja és la 11a vegada que acaba amb un resultat d'aquesta manera. Ara ja fa 3 partits seguits que guanya per la mínima des del 2 de març amb l'anada de les semifinals de la Copa del Rei amb el Real Madrid. Ahir a la catedral el guió va patir alguna modificació, com ara la intervenció del VAR, però el patiment continuava sent un dels protagonistes. La primera meitat va ser força igualada, fins que en el temps afegit la sala de videoarbitratge va haver de revisar un gol de Rafinha, que en un primer moment l'àrbitre assistent va invalidar per fora de joc. Finalment el va donar per bo i els de Xavi marxaven amb un dèbil avantatge al marcador. A la represa, sort en van tenir de Ter Stegen, que va aturar diversos xuts del combinat basc, excepte un, el d'Iñaki Williams, a 5 minuts del xiulet final, però que una altra intervenció del VAR, on va recuperar l'inici de la jugada, el va invalidar per mans de Muniain. Xavi Hernández tenia clar que ho eren.
No, jo he pensat que... perquè no he vist les mans. No les he vist en cap moment. Vull dir, jo pensava que miraven al fora de joc, que per mi dic, no és segur. No és segur perquè surt del darrere. Però després m'han avisat que eren mans, des de la banqueta. I després he vist el monitor i sí, són mans.
I això és el que deia l'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Ernesto Valverde.
Que hay alguien con una mira telescópica que está mirando exactamente si le roza el balón a uno en un sitio o en otro y pues bueno, reconozco, esto es verdad que es un espectáculo de masas, que hay mucho en juego, pero joder, se aleja un poco de lo que es el fútbol real que todos conocemos o que conocemos hasta ahora, igual resulta que ahora va a ser así.
A banda de la intervenció del VAR, el partit va estar marcat per l'acció que feia dies que anunciava que farien els aficionats bascos, i així va ser. Al minut 30, a Sant Mamés va començar la pluja de bitllets falsos amb la paraula màfia i la cara de Joan Laporta pel cas Negreira.
Va, i acabem encara amb dos punts més. La BBC fa marxa enrere de la decisió d'apartar l'exfutbolista Gary Lineker del programa Match of the Day per les seves crítiques a Twitter sobre la política migratòria del govern britànic. La cadena de televisió del Regne Unit ha rectificat i deixarà que Lineker torni a presentar el programa esportiu del cap de setmana després d'arribar a un acord amb la cadena.
L'exfutbolista, a través de Twitter, va comparar la política migratòria del govern de Rishi Sunak amb l'Alemanya nazi dels anys 30, i és per aquesta raó que la BBC el va apartar de la pantalla. La decisió va generar moltes crítiques, tant que el president de la cadena estava a la corda fluixa perquè tots els treballadors van recolzar Gary Lineker, que de fet és el presentador més ben pagat d'aquesta cadena britànica. Després que la BBC hagi reculat, Lineker ha fet un altre tuit on ha dit que després d'uns dies surrealistes ha celebrat que hagin pogut trobar el camí per tornar a treballar junts i ha agraït el suport dels seus companys després de gairebé 3 dècades presentant esports a la cadena. D'altra banda, la corporació pública s'ha compromès a revisar la seva normativa sobre l'ús que els seus col·laboradors facin a les xarxes socials.
I acabem amb un apunt de tennis, perquè la catalana Paula Badosa jugarà als 700 de final d'Indian Wells en el quadre individual femení contra Elena Rybakina.
És la cinquena vegada que s'enfronten totes dues tennistes. La de Begú l'ha superat en fins a 4 de les 5 ocasions. L'última vegada va ser al novembre, a la fase final de la Billie Jean King Cup, que va guanyar per 2-16-1. La trobada entre Badosa i Rybakina arrencarà cap a 8:45 del vespre.
Gràcies, Anna. Tres quarts de 3 de la tarda, avui és dilluns, i per tant és dia de repassar l'actualitat de la setmana. Ho fem, com sempre, amb el politòleg i conflictòleg Xavi Pastor, que és director també del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda, bon dilluns de nou.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, avui sí o sí, n'hem parlat llargament en aquest programa, a vegades també amb tots aquests pressupostos de catalans, no?, que sembla que ja tenim aprovats, es van aprovar divendres, recordem, i cosa, per tant, que permet a Esquerra guanyar una mica de temps i mantenir, sembla, el govern durant uns mesos més. Per tant, a partir d'aquí, et volia preguntar, un cop aconseguits el suport als comptes, quin ha de ser el paper, creus que ha de ser el paper d'Esquerra per mirar d'esgotar la legislatura governant en solitari?
Bueno, jo crec que l'aprovació dels pressupostos, imagino que deu generar una sensació de felicitat, no?, al govern, i en aquest sentit, per mantenir-se en el govern, la fórmula ha de ser una miqueta la mateixa que s'ha reproduït amb els pressupostos. És a dir, ser generós, obrir el màxim de ponts amb les formacions polítiques, obrir el màxim de canals de comunicació amb les formacions que estan al Parlament i en les que hi ha, diguéssim, punts de connexió, hi ha feeling, no?, i sumar amb totes aquelles propostes i projectes de llei i activitats parlamentàries que es vulguin tirar endavant. Aquí l'únic que em fa trontollar una miqueta és el fet de que la política actual, diguéssim, com que li falten aquestes figures pont entre els partits polítics, ja que sembla que els partits polítics estiguin més preocupats per lluitar, per confrontar-se, per enemistar-se, no?, que no per compartir propostes. Però, bueno, d'entrada, el fet de que tinguem pressupostos demostra que els partits polítics catalans tenen encara la capacitat de negociar i arribar a acords.
Uh-huh. I més després d'aquests anys que veníem, no?, on vèiem sempre, o sigui, partits independentistes, en aquest cas que tenien el govern, que apartaven sempre el PSC. No sé si estàs d'acord amb el que es deia l'altre dia al Parlament, que deia tant la CUP com Junts per Catalunya, que la majoria independentista s'havia trencat.
Sí, bueno, és una evidència. No és que estiguem... És a dir, no hi ha, diguéssim, en aquest moment al capdavant del país un govern on totes les forces polítiques i les que donen suport. És a dir, sí que tenim un govern, un executiu al capdavant, que estic convençut que pels anys d'història Esquerra Republicana i pels plantejaments és independentista, però els suports dels partits que hi ha sota no ho són. Per tant, entenc que el govern el que voldrà és tirar endavant polítiques que fomentin, no?, que el país, doncs, vagi cap a un país, cap a un camí d'autodeterminació, però és evident que per això necessita suports. I aquests suports, no, d'entrada, no sembla que hagin de passar pel Partit Socialista de Catalunya i per Com ho Podem. Amb algunes qüestions segur que sí, però amb moltes altres Segur que no.
Veurem, fa tot just només 3 dies que tenim pressupostos, veurem com es van desenvolupant, no?, i quin lideratge té Pere Aragonès a l'hora de desplegar aquests pressupostos, més tenint en compte amb unes eleccions municipals a la cantonada, diguéssim, perquè, mira, i sobre això, precisament, també et volíem preguntar, no?, sobre aquests lamentables cartells contra els Maragall i l'Alzheimer a Barcelona, no?, que deia fora l'Alzheimer de Barcelona. Mira, com a politòleg, què creus que es busca en tot plegat, no?, i fins a quin punt algú pot pensar que aquestes pràctiques poden suposar un benefici electoral?
Mira, jo la veritat és que intento pensar qui ha pogut estar al darrere d'això, no? No sé qui, tanmateix no sé qui hi ha al darrere. Però des del punt de vista comunicatiu, des del punt de vista de la comunicació política, veig que passen dues coses, o hi ha dos elements que hi ha al darrere o poden generar al darrere d'aquest cartell. Primer de tot, no porta sigles. Mm-hmm. Sí, no sabem qui ho ha fet. Per tant, és difícil que ningú se'n pugui beneficiar, si és que algú es pot beneficiar d'aquest cartell. No ho sé, però bueno, hi ha un missatge i, per tant, dona a entendre alguna cosa vinculat a la capacitat de la persona que hi ha al capdavant de l'Esquerra Republicana. Mm. Però no hi ha cicles, per tant, ningú se'n pot beneficiar. Aleshores, des del punt de vista comunicatiu, què pot generar? Evidentment, genera tensió. Això d'entrada, genera tensió en tots nosaltres, i també entre els partits polítics, perquè s'han sentit ofesos perquè algú hagi pogut fer aquest tipus de cartell. Però insisteixo que no hi ha ningú, no hi ha cap partit polític que hagi dit que ho hagi fet. Per tant, no et pots enemistar amb ningú. Per tant, què és el que genera? Primer de tot, tu i jo ara en estem parlant. Fins i tot l'altre dia jo també em vaig posar un tuit a la xarxa. Mm. És a dir, estem parlant del candidat Ernest Maragall, quan fa 2 dies, precisament, l'entrada de Xavier Trias, d'alguna manera, havia deixat a l'ombra el candidat Ernest Maragall, perquè, diguéssim, que lluiten més o menys per un espai electoral, si em deixes dir, semblant, des del punt de vista independentista, potser no en centre-dreta, en centre-esquerra, no. Però sí tenen la mateixa edat, sí venen de partits que estan a favor de l'independentisme, i el deixava fora de joc perquè Trias no ha votat a favor, per exemple, d'uns pressupostos, o no hi ha hagut una abstenció respecte als pressupostos de Colau. És a dir, ha deixat una mica fora de l'oposició. I el segon element és que jo, sincerament, n'estem parlant perquè és un cartell que genera rebuig. És a dir, va en contra d'allò que ens agrada o volem com a electors o lectores. És a dir, no ens agrada que ningú atempti contra elements vinculats a la condició humana, perquè tots ens hi podem trobar amb tenir aquesta malaltia. És una malaltia i tots som dèbils davant de la malaltia. Només cal pensar en la Covid, però en altres malalties. Per tant, l'experiència, des del punt de vista electoral, quan hi ha un cartell o hi ha un vídeo que genera rebuig, és precisament que la gent no s'hi suma a la gent que planteja aquest tipus de propostes negatives que van en contra de la condició humana i genera l'efecte contrari, que és que estàs a favor o intentes, d'alguna manera, ajudar aquella persona que l'han atacat per la seva feblesa o per la seva debilitat. És a dir, que genera l'efecte contrari, és a dir, que encara ajudaria més a Ernest Maragall amb aquesta campanya electoral. No estic dient que...
Que vingui de l'entorn de Maragall.
Exacte. No estic dient això, però estic analitzant des del punt de vista politològic i des del punt de vista de comunicació política qui en surt beneficiat. I, disculpa, Xavier, no ho trobo, qui surt beneficiat d'això. Bueno, no ho trobo. El que estic dient és que s'està parlant, quan fa 2 dies... tant la Colau com el Xavier Trias amb un dinar havien aconseguit que només es parlés dels dos.
Si més no, totalment rebutjable i condemnable, evidentment, exacte, aquests cartells que van aparèixer. Mira, Xavier, ja per acabar, també volíem fer una pregunta a nivell esportiu. Començàvem, de fet, el bloc d'esports parlant-ne, no? No sé si t'ha sorprès aquest comunicat del Real Madrid anunciant que es personarà la causa si s'obre un procediment judicial contra el Barça pel cas Negreira.
No m'ha sorprès. No m'ha sorprès perquè és evident que el Real Madrid ha d'aprofitar o vol aprofitar qualsevol ocasió davant del suposat adversari, que és el Futbol Club Barcelona, per fer, bueno, per intentar, sobretot en aquest element, penso, que és traspassar aquesta llufa, aquesta etiqueta dolenta, no?, aquesta etiqueta de sospita, que durant molts anys ha tingut el Madrid, no ho negarem. Quan el Madrid anava als camps de futbol, tothom deia allò de si siguen al Madrid, no?, quan els àrbitres veien que suposadament els afavorien, i ara té l'oportunitat històrica de traspassar aquesta etiqueta al Futbol Club Barcelona, i evidentment ho intentarà. Només cal veure, per exemple, les imatges d'ahir al camp de l'Atleti de Bilbao, no?, de Sant Mamés, quan la gent tirava bitllets, no?, parlant de bitllets falsos, evidentment, doncs, indicant que el Barça, doncs, ha aprofitat doncs, per comprar doncs, l'estament arbitral. Doncs, s'està produint aquest... El Madrid ha d'aprofitar o vol aprofitar aquesta ocasió per traspassar aquesta etiqueta d'equip afavorit al Futbol Club Barcelona.
Veurem, doncs, què acaba passant. Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg, que ens acompanyes aquí cada setmana a l'Estel Migdia. Gràcies, bona setmana. Ens retrobem dilluns que ve.
Vinga, fins dilluns.
Vinga, va, que acabarem aquest programa, com sempre, parlant de la cultura. Avui ja ho han escoltat. Retorna l'Olma Giró a agafar les regnes de la cultura d'aquest programa. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi. Qui no retorna, però... O qui potser no retornarà, ja veurem.
Ja veurem.
Nom propi, avui, a cultura, ja, eh?
Nom propi, i tant. És els de Manel, el grup Manel, no?, que diuen adéu als escenaris. No us espanteu, durant un temps. El grup ha explicat que aturen la seva activitat fins a nova ordre i més temps de l'habitual després d'acabar fa mesos la gira de presentació del seu cinquè disc que portava el títol Per la bona gent. Dona estrangera,
com em veuen els teus. Ara també, Xavi, com deies, han deixat clar que no és una separació i que l'aturada arriba perquè cada un es pugui dedicar a projectes més personals. Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla i Arnau Baibé han estat 16 anys.
Diuen ràpid.
Sí, sí, dalt dels escenaris i s'han fet un lloc en la història de la música catalana. De fet, pels qui no els hagueu escoltat mai, no tenen un estil molt propi, un estil que barreja el pop i la música folklòrica i que parla sobre problemes quotidians. Per parlar dels seus inicis, ens hem de remuntar a l'any 2008. Bé, la banda es va formar el 2007, però el primer disc va sortir l'any 2008, que era Els millors professors europeus, un disc que va ser molt aclamat i, de fet, va ser una revelació de la temporada. 16 anys més tard, ja tenen 5 discos i ara s'haurà de veure doncs, si tornen i si ho fan, de quina manera.
Mira, si més no, retorna Antoni Afon, marxa en Manel. Que van aparèixer
llavors,
quan va marxar Antoni Afon.
És com el pèndol, la història és un pèndol. La història
la música
passa
de la música
mateix.
Catalana sempre serà així. Si més no, els grups catalans, no us preocupeu que sempre tornen.
Sopa de cabra, segur.
I mira, després de l'anunci de l'aturada temporal del grup, el periodista musical Jordi Garrigós ha explicat en una entrevista al magazín de Ràdio Estel que els Manel és un grup de música, és el grup de música popular més important del segle XXI.
Clar, és important, és el grup de música popular més important del segle XXI, no? És un dels grups. És
el grup de música important.
Exacte. Important. El periodista ha deixat molt clar que van ser el grup que necessitava el país. Una banda de masses que parla sobre problemes quotidians, que no és grandiloquent i que sap evolucionar i no quedar-se estancat. Garrigós també ha deixat a l'aire la possibilitat, atenció, de veure un disc en solitari de Guillem Gisbert.
Vaja.
Que ningú s'entristeixi més del que toca, que ningú entri en pànic. Els Manel simplement han dit que volen descansar un temps, porten força anys tocant i els projectes també es van desgastant i no passa res perquè estiguin un temps valorant altres coses. Tindrem segurament un disc de Guillem Gisbert en solitari, vull dir que no passa res.
Mira, si més no, jo, home, doblo l'aposta, si més no, un disc en solitari de Guillem Gisbert, no, però crec que una novel·la no la descarto.
Home, escriu molt bé.
Les cançons, no descartaria que fos un bon novel·lista, també encantant de Manel, que avui anuncien que es deixen temporalment als escenaris. Bé, aquí també es va acomiadant dels escenaris, és la cantant infantil de Marí Gelabert. Després de 25 anys de carrera, ho fa amb una gira de comiat, la gira dels 25, es diu, que ja l'ha portat aquest cap de setmana a Reus i que passarà també pel Festival de Cap Roig, el magnífic Fest de Lleida o el Ressons Penedès.
En aquest cas, la compositora també ha deixat clar que la seva música no s'acaba, que no farà concerts en directe, però que continuarà amb la producció i composició musical. Una gira de comiat especial, ja que l'acompanya la seva parella, el músic Àlex Martínez, i els de Grow Up Singing Band, un grup de músics joves que també fa música per a infants i que lideren els seus dos fills, la Leia i l'Adrià. Així que ho deixa, però
tant,
molt ben acompanyada.
No us ho perdeu, si voleu seguir aquesta cantant, la dama Marisela Berca ho deixa. A més música, la sala La Paloma de Barcelona tornarà a celebrar concerts i el primer des de la seva reobertura serà el dia 21 d'abril amb Mishima a l'escenari.
Miro les estrelles sempre de dit, però també entenc que jo si fos per elles em
Es tractarà, com dèiem, del primer concert que es farà a la mítica sala de ball del Raval, que va reobrir la nit de Cap d'Any després de 16 anys tancada. Tot torna i tot obre, al final és un pèndol.
Tot torna, sempre.
Un any després del llançament del disc L'Aigua Clara, Mishima tornarà a actuar a la ciutat de Barcelona en aquesta festa de la Rosa, que se celebrarà pels vols de Sant Jordi, d'aquí el nom. Les entrades, per cert, han sortit a la venda aquest matí, així que ja ho sabeu, si voleu gaudir del que és, va ser i serà la mítica sala de ball, la Paloma, doncs ho podeu fer, i en aquest cas, amb Mishima.
Diria que una de les sales més maques de ball que hi ha per tota Europa. No ho descartaria pas. Mira, avui també hem de parlar de cinema, Olma, perquè aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Òscar a Los Angeles, la comèdia Tota la vegada, tot arreu, de Daniel Joan i Daniel Seiner. Com es diuen?
No, és català. Bueno, no és català, com si fos espanyol, en Daniel Juan, no. Daniel Joan i Daniel Seiner. Pots dir els Daniels, també.
Sí, els Daniels. Sí. Pues vinga, van estar la gran guanyadora després d'aconseguir 7 estatuetes, millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu, millor muntatge, millor guió original i millors intèrprets de repartiment.
The Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once, Daniel Kwan i Daniel Shiner.
A la pel·lícula basada en el multivers només li ha faltat guanyar l'Oscar a millor actor per fer el plen les tres categories principals, però aquest guardó ha estat per Brendan Fraser per la seva interpretació a la pel·lícula La Ballena. Magnifiquíssima, com es digui, interpretació brutal.
En canvi, Los Fabelman i Almas d'Empena d'Inisherin, que comptaven amb 7 i 9 nominacions, Olma, respectivament, han marxat sense cap
estatueta. Doncs sí, han marxat sense cap estatueta.
Olma, moltes gràcies, ens retrobem demà en aquest programa.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, si ho volen, ja ho saben, demà hi tornem al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, i ara, des de les 3 i fins a les 6 de la tarda, Joan Trias i tot el seu equip agafa el volant de la caravana. Tornem demà a les dues. Bona tarda.